Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Fa 20 anys que ens coneixem, 4 i mig que som parella i fa 2 mesos em va demanar de casar-me amb ell. Soc feliç. A les dones sempre se'ns ha dit que no teníem gaire gràcia, que això de l'humor és cosa dels homes, que més aviat nosaltres ens enfadem. Quan hi ha una dona que trenca els esquemes preestablerts i ens fa plorar de riure, diem que està sonada o que està com un llum de ganxo. Avui, a les dones i els dies, ens acompanya una dona que alguns li haurien dit que està com un llum de ganxo, perquè fa molta gràcia. És Judit Martín, la dona que ens il·lumina en la foscor de les nostres existències, fent d'Eulàlia Reguant, de Rosalía, d'Irene Montero, de la Verge del Rocío, del que convingui. L'estimem i està aquí.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Judit Martín, benvinguda. Ens fa molt d'il·lusió que estiguis al nostre sofà de discoteca dels Montnegros, que és aquest estudi, sí o no?
Per què dels Montnegros?
No sé, perquè jo m'imagino una discoteca dels Montnegros allí al mig del no-res.
Però es deia així o era Florida no sé què?
Sí, era per no dir marques.
Ah! Bueno, que hi ha aquella època de la ruta al bacalao,
exacte.
No, que deia.
Encara hi és, aquí, eh? Em sembla Florida 135.
Ah, sí?
Sí, des d'aquí.
Però hi havia qui comen... Jo me'n recordo de penya que començava a... O sigui, en les últimes èpoques de la ruta al bacalao, hi havia gent que començava o acabava a Huesca, que jo ja era...
L'infern.
L'infern. Però gent que, parles... per cert, que ara que no coneixes... toca massa, eh?
Ah, gent que coneixes o és allò que diuen tinc una amiga que...
No. Concretament, me'n recordo d'un que ja t'ho dic que
no
ara
toca.
Mateix...
Que no
sí, jo crec que aquella vida li va passar factura.
Escolta, sabem que portes molt bé l'anglès, a part de ser actriu, còmica, imitadora, improvisadora, podcaster, l'amiga que tots voldríem tenir. Vaja, ja la coneixeu, Judit Martín, Polònia està passant, aquesta ràdio d'altres coses... No ho expliquem aquí, ja no fa falta. Però aquesta cançó, que ens agrada molt, que és de la Bernadette Carroll,
sí.
No és d'aquestes que tu has triat a la llista que normalment demanem els divendres a les nostres convidades. L'hem posat una mica perquè ens ha donat la gana.
Ah, vale, perfecte.
Però per què l'hem posada? Perquè aquesta cançó justament parla de la idea aquella de que ric per fora però ploro per dins.
Oh!
Així una mica Capri, perquè ens entenguem.
Sí.
A la Judit Martín li passa això.
No, crec que no. O sigui, crec que no. No sóc una persona gens... No sóc massa dramàtica ni intento... Lo típic, que igual d'aquí uns anys surt tot, allò que dius, hòstia, ho portava aquí amagat com una motxilla i tot això. No sóc... De fet, se'm critica bastant perquè sóc bastant una persona una mica freda o que passo les coses bastant així com a la lleugera i que la gent em critica de que no ploro mai, tot i que és mentida. Sí que és veritat que ploro, cada cop més.
Però a la intimitat, no?
A la intimitat, o saps que em fa plorar molt, i això és molt cutre el que diré, però les coses relacionades amb animals em posen molt trista. A vegades que estàs veient reels, jo estic molt enganxada també a
reels. Tu mires reels de gatets?
De gats, de gossos, en fi, de capibares i de tot el que d'allò. I jo quan, de cop i volta, se'm escapa, se'm cola algun vídeo d'aquests de maltractament d'animals o de refugis o tal, que són com molt, molt escabrosos i ho passo fatal. I t'ho dic molt en sèrio.
M'ho crec.
Em fa... Però de cop i volta empiezo a parlar con cualquier mierda de estos vídeos.
No, no, escolta'm, però... Yeah. No, són vídeos però són reals, no?
Yeah, yeah,
vull dir que entenc que...
Sí, sí, però que... Vull dir que no sé per què tinc aquesta... Em sap greu, que a vegades veig imatges molt bèsties amb éssers humans implicats...
I no, hòstia, no t'afecten tant.
I això em toca, no sé, em toca.
Però tu et fixes? O sigui, les dones se'ns diu que no tenim gaire sentit de l'humor i que sempre estem enfadades.
Sí.
Eh? I a més, et diuen que... Per què no plores, no? O sigui, és a dir, sempre se'ns ha de criticar alguna cosa.
Sí. Clar, la qüestió és criticar. Clar, és que hem de fer.
Res. Vendre la casa en el lloguer. Escolta, les persones que us dediqueu a la comèdia, per això teniu fama d'això, de ser doncs, aquest doble...
Sí, sí, és sí, que d'això, no? De tot això, també t'ho dic perquè un cop la meva germana, molt sàvia, em va dir que havia vist el documental del Robin Williams, sempre em convidava Robin Williams, no? Robin Williams.
El cantant.
No.
L'altre.
No, el còmic.
El còmic.
I que havia sigut un drama i tal,
sí.
I, no sé què, i és veritat que vam començar a recopilar... I la meva germana, que li agraden molt els biòpics i tal, em va dir, mai miris un biòpic d'un còmic. I jo, és veritat, és que hi ha molt... Clar, quan es fa un biòpic d'un còmic, és perquè la gent vol veure detrás de les risses, no?
El morbo, no? El morbo, també.
De Pallotxi, no? Aquella cosa de quieres ver el drama detrás de las risas, però bueno.
O sigui, perdona. Quan facin el biòpic de teu, què sortirà?
Senyora, és que no hi haurà biòpic.
Va, perdona, Netflix ja s'ho està plantejant.
Bueno, és que no sé, no hi haurà biòpic en el sentit aquest de que no crec que acabi jo a lo Amy Winehouse, saps què vull dir-te? O penjada d'un pino. En aquest sentit, de dir que no crec que estigui una vida jo com molt dramàtica i tal. Sí que podria ser, por ahí, de com assassina.
T'està bueno, agradant això, eh? Dexter, sí. Ja et veus com Dexter.
Què
allò
Dexter?
Tallant gent a trossets
sí, sí, sí,
i tal.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Això sí? I aquí mataries?
Mira, això no ho descarto.
Aquí mataries?
Per això
o per
que...
saber,
Hosti, no ho diré, no, no ho diré, no. Però sí que he tingut instints assassins.
Mm-hmm. Amb veïnes que fan soroll... Vull dir, ho dic per no dir noms, eh?
No diré noms, però en aquesta professió hi ha molt capullo. Ah. Llavors, però ja està, no vull dir més perquè bastants judicis tinc.
Bastants judicis tens per endavant, eh?
Sí, o sigui que...
Ja. Tot i així, ho dèiem al principi, aquesta fama de que les dones no tenim gràcia, que no sí. Fem riure, que som unes cieses, parlant clar.
Sí.
I en canvi ara hi ha un munt de dones còmiques, hi ha un munt de dones humoristes... Tu que vas començar al principi, que potser estaves una mica sola en aquell moment, ara quan ho veus i dius, què?
Doncs me n'adono de lo sola que estava. Saps què vull dir-te? No era molt conscient de la soledat en aquest sentit, de lo poc acompanyada que estava. Per què? Perquè sí que és veritat que... Jo no vaig estudiar interpretació ni... Vale? Jo vaig començar amb teatre amateur...
El teu és talent intern.
Jo vaig néixer així.
No, què va.
M'ho he hagut de currar moltíssim, he treballat moltíssim, moltes hores, he fet molts bolos, porto moltes hores així com picant pedra, i ho he fet fatal. Ho he fet fatal.
També ho has fet molt bé, eh?
Ho he fet, però jo crec que ho he fet... o sigui, he après molt perquè li he dedicat moltes hores. És que en sèrio t'ho dic, vull dir, jo no sóc una... Jo veia els altres o les altres, hòstia, que talentazo, jo quiero llegar a eso. Vull dir que he treballat molt internament amb la meva metodologia, diríem, que tampoc podria escriure un llibre perquè tampoc he reflexionat molt.
No podran fer quartos amb tu, m'estàs dient. No podrem fer diners amb tu.
Sí, cada cop estic veient, dic, mira, si m'he de retirar...
Sèries d'assassines, un best-seller, com fer gràcia a Catalunya... No?
Bueno, tot es pot... Perquè mai ho he necessitat, ho he pensat, però sí que si m'he de posar, m'hi posaré. Saps què vull dir-te? Quan hi veig quartos i necessito quartos, m'hi poso i ho trec, eh? Vull dir que aquí podria treure.
Però... Ens estem anant de tema.
Sí, ens estem anant de
ja fa estona.
A veure, què deies, perdona?
La pregunta és que tu... O sigui, no, la pregunta no. La resposta era que tu m'has dit, ara me n'adono de la sola que estava.
Ah, sí, exacte. Llavors,
jo l'estic escoltant, eh?
Llavors, jo t'ho dic per què. Perquè jo havia fet algun curs d'impro, algun curs de clown, no sé què, i tal. I en aquests cursos estan plens de dones. O sigui, bàsicament a clown, i que ens estigui escoltant que estudi interpretació, jo no sé si han canviat molt els temps, també, clar, jo estic parlant de fa molts anys, però pràcticament dones. Però què passava? Que després a nivell de professional... És que no,
desapareixien
totes. Es quedava en una cosa més anecdòtica. O en el clown molt tradicional o molt de Tàrrega o aquest circuit que sí que existeix, més europeu, però com
més
una
francès,
cosa...
No,
sí,
una
més
altra
francès
cosa.
I tal. Però aquesta cosa de...
Més bueno, estripada qui, i
sí,
més boja.
Tele, sí. Estripada, boja, i en tele qui arribava? Doncs pràcticament ningú, no?
De fet, la Pepa Plana, pobra, que porta 50.000 anys treballant és... això, no, no, i, però igualment l'ha tardat
circuit...
molt en ser famosa.
Sí,
no?
I exacte, tot i és d'aquest circuit que jo et comento, no?
Sí,
més,
sí.
Més del clown tradicional i tal. I amb això vull dir que jo, clar, vaig... entrar en el món de la impro perquè vaig veure impro un dia al Llantiol, llavors vaig apuntar-me un curs a impro, llavors em van agafar la companyia, després vaig acabar formant la meva companyia d'impro, però vull dir-te amb això que amb la companyia d'impro que vam formar ja ens vam encarregar de érem més dones que homes, curiosament.
Però va ser un esforç, m'imagino, això.
No, va ser perquè era natural, perquè jo, clar, jo anava a coneixíem d'altres cursos o tal, et recomanaven, hòstia, qui podria, creus que té la xispa per fer impro i tal? I tu anaves a veure, clar, jo, vull dir que jo tenia ja l'instint de treballar més amb ties que amb tios. Vull dir, i els tios que hi havia eren d'un altre tarannà.
Però era també anar una mica contracorrent, no? M'imagino el seu moment.
Sí, però tampoc era del tot conscient, saps què vull dir?
Ara te n'adones.
Ara me n'adono que era anar molt contracorrent. I després, què passava? El xoc? El xoc venia, perquè per mi era natural. Hòstia, doncs em fa gràcia aquesta tia, el tal, doncs vinga, reclutamos i ja està. Què passava? El xoc venia quan anaves a fer el circuit d'impro. Nosaltres anàvem, per guanyar-nos les garrofes, diríem, anàvem fent molt circuit de monologuista. I començava la impro, llavors, no? I era com, et fitxaven en llocs on estava pues, un Toni Muc, un no sé què, un no sé quantos. Tios, mono... sí. No hi havia ni una tia monologuista. En aquella època et puc assegurar que si n'hi havia jo no la vaig conèixer.
I que hi havia sorpresa perquè féssiu allò.
I clar, de cop i volta tu et trobaves en la discoteca de Malgrat de Mar a la una de la matinada.
Sí, com Miss Maisel, no? A la sèrie d'Amazon Prime.
Sí, exacte, sí. Exacte, et trobes allà. I clar, ningú, el que passa és que a mi ningú a la cara em va dir tu no.
No s'atrevien.
No, perquè, però sí que veies les cares a desconcert del que
no
toca. El contractava, que era com, perdona.
Ah, però ets una dona?
Sí, però jo normalment, i clar, ja intentava, m'imagina, ja intentava anar un tio i una tia perquè ens agafessin millor.
Ja.
Però clar, sempre improvisàvem en parella, com a molt dos o tres, però clar, i tu veies les cares i sobretot com et ficaves, com em meto al bolsillo, tot este público, que la majoria eren tios també, i un públic, doncs això, que venia de veure d'un circuit, bueno, que no era el meu tampoc, ni era el meu tipus d'humor per res del món. I com... Bueno,
i pica pedra, no, en riu tant tu de pujar a l'Everest, no?
Clar, però soc, o sigui, que això me n'he adonat més a Toro,
ara,
a això.
Ara que ja ets una senyora de
ja estic consagrada.
Ah, exacte. Dones d'empenta d'una edat estupenda, que us he de dir? La Judit i jo som de la mateixa edat,
home.
Per tant, és la més meravellosa del món. Per què aquesta cançó? Aquesta sí que l'has triada tu, eh? Per què? Què t'emociona de les Teresines?
Sí, bueno, perquè és un retrat de la meva família absolutament.
Sí?
Sí, i a més que...
Totes eren senyores solteres que vivien juntes i
però
cosien
i parlaven.
Era tal
qual, era tal qual. Perquè, primer... De, com a referents femenins, això és, la cubana va ser per mi dels més potents, perquè és veritat això que, bueno, hi havia, clar que hi havia més referents, no? Hi havia la Cerdà, hi havia la Mari Sant Pere, hi havia la Lloll Bertran, però mai vaig, o sigui, tot i que les admiro moltíssim i me les mirava molt i m'encanten i tot,
no hi vas empatitzar tant com amb
no,
les Teresines.
Bueno, sobretot amb la cubana, me'n recordo d'anar a veure algú de la cubana quan era molt petita, feien coses al carrer, accions i tal, que em vaig quedar flipant. A mi això em va agradar moltíssim.
Home, allò sí que era improvisació bestial,
i, clar, improvisava
era
molt.
Entrar en un personatge i dir, ara hi ha aquí
Clar, a mi això em va enganxar.
Això et va guanyar.
Sí, i després, quan van aparèixer les tresines, clar, la meva germana i jo era com... Però si és la nostra família. A casa nostra venien moltes tardes, venien la meva àvia amb les seves dues germanes, que les tres pràcticament eren clones de les tresines,
sí,
per començar, i a part que eren solteres o viudes o des de feia molts anys. Pràcticament els marits no havien existit. Una perquè havia tingut extramatrimonial, l'altra perquè havia enviudat molt jove, i l'altra perquè no s'havia arribat a casar. Llavors era com aquesta cosa que és que era un...
I aquestes dones els hi tenies gairebé com admiració, et feien una mica de por, les entenies? Sí, o sigui, és a dir, aquesta construcció que dius, no? D'estar elles empaltades i parlant de les seves coses i...
Bueno, la meva àvia tenia molt caràcter, llavors jo li tenia molt de respecte, i tot i que era una tia molt culta i molt que havia viscut una època on havia... Era classe baixa, també, vull dir, era molt de barri, molt, una catalana molt de classe baixa, llavors de Bellvitge, d'aquestes famílies poques que també havien de 8 apellidos de Bellvitge. Jo sóc d'aquestes, jo vinc de... Si rasques enrere, per part de pare no, però per part de mare sí.
Ets pura raça Bellvitge.
Pura raça Bellvitge.
Sí.
I això, i de classe molt treballadora, però la meva àvia, per exemple, havia tingut una educació doncs, molt bona, i ella sempre havia molt llegida, molt compromesa també socialment, havia sigut comunista, jo què sé, no?
O sigui, una taragina una mica
sí,
especial.
Sí, era aquesta, es desviava una mica, però havia pogut estudiar una mica Belles Arts, tot i que la Guerra Civil li va enganxar i tota la història, però sempre havia volgut ser artista, però
ara
tot això...
Ara entenem moltes coses, eh? Tu després vas estudiar Belles Arts, etc.
Sí.
Va interessar l'art...
Sí,
aquí hi ha una llavoreta, eh?
Aquí hi ha una llavoreta. però vull dir-te que això, que sí que és veritat que igual d'allò, però en el fons era una tragina de que doncs això comentava totes les coses amb les tres germanes, el que feien a la tele, el que tal...
I un home també, o sigui, és a dir, un lloc on eren permeables els homes no entren aquí. De fet, la cançó també ho diu, que només entra un senyor i és el germà d'una, no?
Sí,
sí. Això és una cosa que t'agradava? Senties com ara es diu un espai de seguretat allí dins o no?
No
t'ho plantejaves tot això?
No, clar, evidentment no m'ho plantejava, ni crec que fos un espai de seguretat, perquè ells també tenen unes idees carques, no? Lo siguiente. Vull dir-te que no crec que fossin... era una mica tòxic, també.
Val. No, m'agradava una mica hienes, també.
Era divertides, sí. Eren molt divertides, però vista pues això des de la...
Però de lluny.
De lluny, i la meva germana i jo... també ens en fotíem molt d'elles, no?
Totes tenim una taragina dins, tu creus?
Oh, i tant, clar. Bueno, sobretot si has viscut en aquest entorn, jo crec que sí.
És un homenatge, també, jo crec, a aquesta sèrie de televisió que van fer, i també la cançó, un homenatge a les dones solteres, conques, que jo crec que això s'ha anat com pervertint, no? Ens han començat a dir mals noms,
sí.
Però crec que és molt interessant, això. Unes dones que existeixen i que tenen entitat per elles mateixes.
Sí, sí. Sí, sí. És que, a més, jo hi penso, i en almenys en l'entorn de la meva família, estava ple, replè de dones solteres, però, o viudes, o, bueno, però que havien criat soles els seus fills i... inclús de i tiets solters, o vull dir que era molt, molt habitual, no?, aquesta cosa de criar-se o germanes o família, vull dir, era una cosa molt habitual, sí, sí.
Hi ha una cosa, de fet, a la cançó que em crida molt l'atenció, perquè tota la cançó està parlant d'aquestes dones solteres que viuen, que no deixen que entri cap home allà dins, però la lletra al final diu: s'ha d'estar al dia i per guanyar-nos la vida hem posat al menjador un petit taller, allà fem pedidos i somiem Cupido, l'esperança és l'últim que perdem, si trobem un home ens hi casarem. I jo, clar, pensava, quant mal ha fet l'amor romàntic a la Judit?
Poc, la veritat.
Sí?
Sí, 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 poc.
Zero, que no et busquin.
Que no,
aquí no em trobaran.
Aquí no em trobaran. Vull dir, amb això també, no sé, sóc bastant... Per això sóc molt robòtica, llavors és...
Ets gent robòtica, Judit Martín.
No, jo mi renda suelta i mi locura la dejo para la comèdia.
Però després, zero
soc,
patiment...
Sí, la veritat que sí.
Quina meravella,
freda
tu. Freda
com el hielo.
Ai, com el gel, igual que les... Golden Girls. Thank you for for being a friend. Si fa ganes de cantar-la, aquesta cançó. Bueno, quina meravella.
Aquesta cançó té molt a veure amb el que estava... amb el que, vull dir, és repetir-me una mica. Aquesta sèrie era la que ens unia a les àvies, a, vull dir, i a la meva mare, i a mi, i a la meva cosí, a la meva germana. Vull dir, allà era increïble. Jo sóc molt fan encara, molt fan, vull dir,
tinc... Això és una meravella.
Fins que sí, la veritat que...
Home, és una de les sèries emblemàtiques de la televisió.
És boníssima, jo l'he tornat a reveure diverses vegades al llarg de la meva vida i sempre m'ha funcionat. I a més això, que en aquella època, als 80s, unia tres generacions tan diferents i tan dispars i tan amb maneres de pensar tan diferents.
I és una reivindicació també de les dones que no necessiten homes, perquè també viuen juntes, del fer-se grans i decidir què passen, sinó que comparteixen la vida entre elles. I també un exemple, jo crec, de sororitat, no? Encara que es feien una mica la punyeta.
Sí.
Sí, no?
Sí, total, total. Clar, hi havia aquesta cosa del final... Per això et passa a totes les sitcoms, eh?
Ja,
que
però...
que es portin a matar, no, sempre han d'acabar bé.
Però no trobes també que ara falten, per exemple, veure dones de mitjana edat a la ficció? És a dir, perquè ara quan hi ha dones de mitjana edat gairebé sempre han de semblar més joves. Allà no estava ningú amagant l'edat que tenia, no?
Bueno, de fet, feien de més grans que elles, alguna, crec, mm-hmm. en aquella...
Sí. Sí. Vull dir que potser necessitaríem una Roseanne, altres, la Roseanne ara ja s'ha complicat la vida, però en aquell moment és una mica de la mateixa estela, no? Totes
sí,
aquestes sèries.
Sí, sí que és veritat, sí, potser sí. Veus, mira, tampoc és reflexionar sobre el tema.
No sé, t'hem agafat aquí, eh? Escolta, tu et dediques a l'actualitat,
sí.
Però m'han dit que en realitat no t'interessa gaire.
No.
O sigui, estàs tot el dia fingint, improvisant i fingint.
És que fingint no...
Sembles, o sigui, un polític.
Sí, sí, total, total. Saps què passa? Que he trobat la meva manera de poder fer humor sense haver d'estar amb la cosa de l'actualitat. O sigui, sí, exacte, sense haver d'estar pendent de l'actualitat. No és un... Ja t'ho dic, vull dir, però què passa? Que les garrofes venen d'aquí, no? Llavors, vull dir, jo vaig començar a fer ràdio aquí a Catalunya Ràdio.
Se'n nota.
Home, ja... Ah, a partir d'aquí va ser tot... Xum,
hi ha un brillo a la pell.
Vaig haver de començar a imitar... Jo no era imitadora, ni se'm donava bé imitar, ni res d'això, però vaig veure l'oportunitat, em van dir, hòstia, prova, estem buscant ties, doncs vine a fer una prova, i em vaig preparar el que podia, no? I que per cert, bueno, això, que vaig fer el que vaig poder,
no,
i vaig millorar amb els anys, però que ho vaig fer per supervivència, bàsicament.
Ha anat bé.
No m'ha anat malament.
No m'ha anat malament.
No, i a part que li vaig començar a agafar el gustillo, eh? Vull dir que ara imitar m'agrada molt i a més, per mi ha sigut una eina superimportant per poder crear personatges meus propis. Perquè imitant és una manera molt fàcil de crear personatges nous. Quan intentes crear personatges nous des de l'abstracto, jo no puc. No ho sé.
Si tu necessites observar molt i copiar la gent.
Exacte. Me n'he adonat que és molt més fàcil copiar algú que no imaginar, hazme una choni, perquè llavors te'n vas als estereotips.
Yeah.
M'explico? I no t'has d'anar als estereotips.
I llavors tu què te'n vas? A una cafeteria i comences a mirar la gent i prens notes? O com
no,
fas això?
No és que vagi amb la intenció, però sí que et diré que, per exemple, la Vane, que la faig al versió, la Vane me la vaig... Va ser per sorpresa, o sigui...
On la vas conèixer, la Vane?
La vaig conèixer a València, en un bar, per entendre-nos. Sí, una cafeteria, ara que estic cafeteria, per això t'ho dic, eh? Però jo havia d'agafar un tren i era pel matí i tal, i era una bar-cafeteria, però que semblava un after, però bueno, igual, era el que hi havia obert. I hi havia una Vane a la barra que em va dir... Però així, a més, em va posar com super a prop. Cariño, ¿quieres una...? Què va dir? Jo vaig dir, un cafè con leche, no? I tal, diu, ¿no quieres la oferta? Te lo digo por la oferta. ¿No quieres un zumo naranja? Ahora me recuerdo. ¿Quieres un zumo naranja? Te lo digo por la oferta, que te sale más barato. Y yo pensé, esto es de peli d'Almodóvar. ¿Sabes aquests personatges que tenen una frase en una peli d'Almodóvar? Però que dius, con esto ya me hago un retrato
de tot que hi ha.
El que hi ha, sí. Al darrere. Pues hi ha gent que té aquesta virtut, este don, no? Que amb una frase...
I aquest saber resumir la vida, no?
I aquest... Sí, hi ha gent que té una personalitat tan bèstia que quan et creues, jo em creuo jo amb gent així, és quan hago com una esponja, esto me lo guardo perquè... Però no, no és que m'ho guardi intencionalment, és que ja et quedes, no?
Quedes amarada.
Quedes impactada.
Amarada de xunisme. T'agrada la idea? La imatge? Amarada de xunisme.
De xunisme o de pijisme.
Mira, jo m'agradaria veure't amarada de Minerva. Avui parlant amb Judit Martí, hem sabut al principi d'aquesta entrevista que té algun amic que ja no tocava hores perquè va anar a la ruta al Bacalau, no sé si a veure Minerva, Minerva no tocava en aquells temps, crec, perquè això és més dels 90,
sí.
Però... I després que plores, o sigui, si t'haguessin preguntat per què plores, que és el que diu aquesta cançó, Llorando por ti, sabem que plores pels gatets i pels animals maltractats. Per tant, ja no puc continuar l'entrevista.
Ja no es pot
continuar. Ho veus, no?
Ja t'he fotut.
Se m'ha acabat tot.
Ja t'ho fotia, a més que esto... sí, no, però aquesta cançó l'havia posat, bueno, perquè això, per el passat també en Choni que jo tinc, perquè
també?
Jo... Home, jo tinc una Choni dentro de ti, hi ha una Tresina dins meu i hi ha una Choni dins meu. Jo m'he criat a Bellvitge i clar, vull dir, jo vaig tenir molts anys de col·legues xonis i d'ir de fiesta a Calella, a les Carpes i a Estudio 54 i aquestes coses. Llavors, a mi aquesta cançó em porta molt a la Fèria de Bellvitge, que es feia cada any, i també t'ho dic perquè, també la volia posar perquè, a part d'això, quan jo feia teatre, tenia una companyia de teatre amateur, una de les coses... bolos pagats, molt mal pagats, però pagats, que teníem l'única vegada que ens pagaven perquè feien por amor a l'arte, que jo no té cap sentit. La gent que fa teatre amateur encara no acabo d'entendre per què. Estàs tot l'any...
Són uns viciosos.
Jo...
A tu també et va una mica la marxa, a veure. Ara no et facis a mi, jo del teatre no...
No,
perquè jo et vaig sentir un dia que vas dir que et compraries un teatre, com el Mago Pop.
Sí,
això
però...
et vaig sentir un dia a la tele que ho vas dir,
sí, senyora.
Em vaig quedar,
sí, senyora,
vaig apuntar.
Sí, senyora, però no, però... No, però seria per programar coses que a mi m'agraden, però el teatre així...
De text, no.
De text no m'interessa, sempre ho dic, ja sé que soc molt pesada, però
fatal,
és que... Ja, però és que ni vaig a veure-ho. Vaig obligada normalment, o per col·legues, o perquè m'ho super recomanen. Poques coses de teatre m'interessen. I no m'agrada, sobretot no m'agrada fer teatre, text no m'agrada gens fer-lo. Ja ho he fet molts anys, no m'interessa, ja ho sé. I si puc evitar-ho, ho evitaré. Però vull dir-te que en aquella època que a sobre feia teatre amateur sense cobrar, que jo ja, si és tot un any, buscant hores de nit... quedant per fer unes merdots que fèiem allò, perquè era infumable.
Però
tu
veies al final, tu veies la llum, que al final et triomfaries.
Jo no sabia per què ho feia.
Era una penitència.
Però jo no era conscient que era una font de patiment, allò, perquè ni m'interessaven aquells textos, la majoria, ni m'interessava assajar una i una altra vegada. No,
o sigui... Catalunya vol saber per què hem passat de les xonis al teatre de text.
Ara. Ara tot arriba. Perdó, és que m'enrotllo molt. No, ara tot arriba. Llavors, ens contractaven...
Estic intrigada, eh?
No, ara arriba la connexió, ara arriba. Què passa? Llavors, es passen tot l'any fent aquella obra, tal, una mierda, pinxant un palo, però a les festes de Bellvitge ens pagaven, suposo que tenien ahí un excedent de diner de l'Ajuntament... i havien de programar coses culturals, perquè era com tal.
Sí, dona prestància.
I enmig de
tot
les
això...
festes del Bitxe, con la granota, els autos de xoque i tal, us ho juro, allà enmig muntaven un escenari i tu havies de fotre la teva... Bueno, dèiem que sí, perquè ens pagaven, però...
I què feies
era...
allà?
Bueno, doncs vam arribar a fer Bernarda Alba, un Macbeth, en sèrio.
Però vestida de Choni o no?
No, de Choni no.
Perquè estic intentant lligar la cosa.
No, vull dir-te, home, que no, per Minerva, t'ho dic perquè...
Sí,
no, jo en aquella època compaginava...
Tot.
Shakespeare... Perquè jo era una snob de cuidado, també, te digo. Entonces, claro, jo compaginava mi Dostoyevsky con irme de fiesta al plataforma de Madrid, no, jo no anava a plataforma, com es deia, Apocalipse, no?
Apocalipse.
Apocalipse.
Molt fort, Apocalipse. ser.
Sí, sí.
No, això però, m'està fent pensar que, clar, segur, ja ho has explicat en moltes entrevistes, però sempre està bé recordar-ho. Tu volies ser videoartista.
Ah, està.
Que això és molt fort.
Clar.
O sigui, sí, que sí, tu sí, ja tenies allí...
Home,
ja
tenies altres expectatives.
Clar, Belviche, videoart...
Tot era un mejunje molt estrany. Però, i el mejunje absolut es donava quan feies Macbeth enmig de la fèria de Belviche. Però enmig, eh?
Enmig.
Con tots els xiringuitos, amb la música, con los chichos... No, era tot allà, i tu allà fent la teva obra, que me'n recordo una vegada que jo anava de monja, esto es real... La meva mare estava a primera fila amb quatre, perquè clar, només venien els parents, les quatre senyores que no sabe, que hi havia perquè hi havia una cadira i era com aquí me voy a sentar perquè no puedo más.
Exacte.
Se seien allà perquè no s'entenia res, no portaven micròfons. O sigui, és que us ho dic en sèrio, jo era un despropòsit.
Però a partir d'aquí vas dir tot el que em passi la vida ho puc superar. Clar, ja no ploraré mai res.
O sigui, peor que eso no hay nada. Però que jo portava un tratge de monja que ens havíem mig cosit com havíem pogut i jo portava un gorro de piscina per recollir-me el cabell, però jo anava de monja. Però ens havíem... Per fer una cosa de canvis ràpids i tal, jo portava com la sotana, tot lligat com d'una peça. La història és que havia veia la meva mare que em deia ui, se li està caient la sotana. La sotana no, l'hàbito, no?
Sí.
No sé com es diu, l'hàbit, no?
Sí.
Se li està caient l'hàbit. I efectivament vaig fer, però va haver un moment, em vaig quedar amb sostens i gorro de piscina enmig de l'escenari i una mena de faldilleta de viso que portava sota.
Boníssima.
Em vaig quedar amb sostens, però tu saps que la gent ni es va immutar, perquè com que no estaven entenent el text ni res, la gent no estava entenent res.
Semblava normal. Era part del text.
La gent es va quedar igual. I la meva mare, que ja l'havia vist, perquè sí que havia vist l'estrena al teatre, al Centre Catòlic, on un coi ho féssim, clar...
Estan fent la versió contemporània.
Jo vaig agafar, clar, jo vaig recollir la roba, vaig sortir a escenari i la gent es va entrar de res. Perquè és que la gent no sabia de què anava.
Ni jo sé de què va aquesta entrevista.
No.
No dic que no ens hagis posat cançons bones, però diria que aquesta és la millor, si m'ho permets.
La coneixies?
Home, Dusty Springfield. Amb qui et penses que estàs parlant?
No, jo que sé, perquè jo Dusty Springfield, la conec, però aquesta
també
cançó...
També conec el poble dels Simpsons, que es diu Springfield, no?
Springfield. Sí, exacte, Springfield.
Però la Dusty, home, Dusty icona Springfield. Dels 60, sí, icona sí. De les lesbianes.
Sí, però que jo amb ella no coneixia... O sigui, aquesta cançó, jo, per exemple, que no sabia que era d'ella. O sigui, uh-huh. La vaig haver de buscar per aquí i vaig dir, coño, però és de la Dusty Springfield. Jo l'he posada perquè, de fet, coneixia una versió d'aquesta cançó molt semblant. Però és perquè era la cançó d'una sèrie que ningú coneix i que és boníssima.
A veure.
I que va ser... Aquesta sèrie sí que va ser la que em va dir jo vull fer això. I és una sèrie que es deia Smack the Pony. Una sèrie anglesa. És que aquí no va arribar.
No.
Ja t'ho dic ara.
Una tens sèrie... raó que ets una mica snob, eh? Smack the Pony. Ah, és una sèrie britànica.
No, claro. No, totalment. Però era una comèdia
sí?
Boníssima.
La buscaré.
Boníssima. A YouTube...
I la banda sonora era aquesta.
L'entrada. I això, i la versionaven elles, però era molt semblant. I quan vaig mirar, no estava, la versió d'ella estava molt mala qualitat i vaig veure que era l'Estic Springfield. I digo, coño, però jo no ho sabia.
Sí.
Però la cosa és...
Que t'encanta la Dusty.
No. Smack the Pony.
T'encanta la sèrie.
La sèrie és fantàstica.
Veig que vas passar moltes hores de televisió, tu, eh? A Bellvitge?
Sí, no, però aquesta sèrie... Aquesta sèrie va ser perquè jo vaig anar a estudiar l'últim any de Belles Arts...
A Boston. Ho sé tot.
Joder.
M'he estudiat tot. No volia fer el ridícul.
Pues, tia, efectivament, vaig anar a Boston i allà hi havia un canal que era només de comèdia, quan aquí teníem 5 canals en aquella època, parlo del 2000-2001, i hi havia un canal on fotien les xiques d'oro, maratones de xiques d'oro...
Tu volies viure allí dins d'aquell canal.
Per favor. Una sèrie que es deia The Critic, que era d'animació, que era boníssima també, i Smack the Pony, que era una sèrie britànica i només ties. Només dones, només dones. I era excel·lent. Les actrius eren excel·lents. Hi ha alguns gags que són brillantíssims. I només van arribar a fer, crec, dues temporades. Aquí no va arribar res, i això. Però per YouTube es poden trobar coses i suposo que avui en dia...
No, la buscaré, ara quan surti...
El que passa és que ni està subtitulada ni res. Llavors, jo, tot i que vaig estudiar allà, el meu anglès és macarrònic total i hi ha molts gags...
Però hi ha coses que es pillen per osmosi.
Sí, jo, clar, jo em quedava... En aquella època, sí, sí. Jo en aquella època em quedava amb els gags que eren més visuals. Quan, a més, a l'anglès britànic, jo l'anglès americà encara el pillo, però l'anglès britànic ni de conya, i hi ha molta cosa que em perdia, sincerament.
Clar, jo em pensava que m'havies portat la Dusty Springfield, perquè estic pensant en els Simpsons, ara... No? I em pensava que els havies portat per explicar doncs, una dona reivindicativa que
no
va defensar la seva orientació sexual, que parlava dels negres en l'època.
Sí, m'haguessis dit que la tia era pro-Trump i t'hagués dit, hòstia, em sap greu.
No, doncs,
o sigui, conec l'altra sobretot una altra cançó que és... Però ja, veus? Ni dit això. Sí, sé que és famosa per una altra cançó. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Tu, que moltes vegades fas personatges fatxes, de dretes, una mica que fa una mica de ràbia.
Sí.
No tens por a vegades, també? És a dir, fins i tot fent broma o fent improvisació, que se te'n vagi la mà i acabis dient moltes animalades, que vagin en contra del que tu creus i amb el que tu defenses? Perquè jo penso que això és superperillós, no?
Clar.
T'he destrempat, amb aquesta pregunta.
Sí, no és que no sé què dir-te, perquè...
Menteix-me.
No, sí que és veritat. O sigui, al principi, cada cop tinc més cura amb el que dic, clar, perquè, i més amb, bueno, amb tot el tema del Rocío i tot això, no?, tot el que m'ha passat. Però és que t'he de dir que, clar, jo crec que em sap molt més greu parodiar gent que em cau bé, per entendre'ns, que no pas tirar per l'altra banda, perquè per l'altra banda tu te n'estàs enfotent del fatxa, saps què vull dir-te? Tu te n'estàs enfotent d'aquell pensament. Sobretot, si jo, per exemple, al Versió faig, o al Polònia, hago de una fatxa, o racista, homòfoba, o lo que sea, sé que tinc el contrapunt d'algú que em dirà, esto no está bien, o sigui, de què vas?
El que no t'agrada tant és enriure-te'n de persones que et cauen bé, no? Que a vegades es fa això molt, això.
Això em costa molt més, sí. Clar, a mi em costa molt més.
I sembla que hi ha molt humorista que el que fa justament és enfotre-se'n dels altres per sentir-se superior, oi? No són amics teus, no els coneixes.
No els conec.
Ja,
són d'aquesta gent que potser assassinaria.
Vols que sentim la Rocío? Ara que m'has tret el tema. És que m'agrada molt la Rocío.
Ah, bueno, sí,
és
sí,
maca,
sí,
la Rocío.
Rocío, pues me llama Rocío, como me llamo yo,
Vale, podrás ser. ¿Podrás ser ahora?
Claro, pues mira, esto es un dispositivo. ¡Ara!
Ya está.
La madre de María.
¿Cómo tiene estampa?
Por favor. Porque tú no estás aquí dentro, desgracia.
Mira, ja ho sé, que no n'hem de parlar d'això, que esteu pendent de judici i no m'hi vull ficar.
És un... Sí,
però si vols, et pregunto una altra cosa relacionada amb això.
Vinga.
Tu ets una dona de fe?
No, gens. Dona de fe, què vols dir? Que si crec
que creus...
No, gens ni mica. No és només que no hi cregui, és que a més no és un tema que a mi em vagi la vida ni en ficar-me amb l'església, saps què vull dir?
Això és el més divertit de tot, no?
Sí.
Que sense creure-hi et vas trobar allà amb un...
Sí, perquè mira, et diré, jo per exemple sóc molt fan també del Leo Bassi, ¿vale?
Leo Bassi
m'encanta. Leo Bassi, els seus espectacles doncs estan molt fonamentats també en parlar de l'església i en fotre-se'n de l'església i ridiculitzar l'església i posar-la molt en el punt de mira. I amb tota la raó del món, va dir, perquè s'han de dir moltes coses al respecte i m'encanta veure'l. En tot cas, ell va crear la Iglesia Patòlica, enfotent-se, perquè és un pato, que la gent adora el pato i tot això. Bueno, ell ha tingut amenaces de bomba, ha tingut molts percals, no? Però que és un paio...
Que ha fet de la seva vida aquest objectiu, no?
Sí.
Però no és el teu cas.
Jo ni tan sols políticament, o sigui...
M'agrada molt l'humor absurd i m'agrada molt... Però ni, no m'agrada l'humor d'actualitat. O sigui, ja, és que
si poguessis, faries, jo què sé, improvisacions sobre Santa Teresa de Jesús.
Sí, m'agrada molt parodiar, per exemple, Santa Teresa de Jesús. Sí, no sé. Sí. Sí.
La vaig conèixer en un bar de València, no?
Sí, exacte.
I em vaig quedar amb la seva manera de demanar-me el tallat.
Sí, sí, exacte. Però no sé, m'agrada, no sé, m'agrada molt parodiar coses que hi ha a la tele, parodiar coses, llenguatges cinematogràfics, m'agrada molt tot això, no? Però, sincerament, la religió és que...
Ja, però mira, allà mateix estaves tu. Ai, aquestes Les Biscuits Salers, que va ser una banda que va durar poquíssim i que eren meravelloses, no? Hi havia unes artistes a darrere.
Jo, no només Les Biscuits Salers, després van, que van, no totes, crec que eren de les quatre que eren Les Biscuits, tres van fer Fèria, que per mi és un discazo brutalíssim.
I tot això era la discogràfica d'Hidrogenés i d'Astrut, etc. Austro-Húngaro, eh?
Clar, jo per mi... ja t'ho dic, Hidrogenés per a mi són...
Deu. Però nosaltres t'hem demanat que portessis música de senyores.
Clar, de senyores. I per, ell, per mi elles són dioses. I jo per mi, bueno, aquí m'estaria parlant hores i hores de tot l'univers austro-húngaro, que em xifla tot el que fan, però, sincerament, no perquè siguin ties, o sigui, a mi em sembla espectacular. Jo, aquestes cançons, a més, són del 99...
Què Això dius? Era molt modern, eh? Perquè després hem vist cantants que fan coses semblants.
Clar.
Per exemple, xiques bien, xiques...
Clar, eh? Clar, clar, però... Que
senyores ja fetent.
Tenint el referent aquest, dius, hòstia, em sona el mateix, no? Perquè, però clar, però és que van crear una escola i de fet, moltíssims grups... Bueno, no sé, però no només feien cançons de conya, perquè tenim... Sí,
és que fem una cosa, sentim una mica la lletra,
sí,
perquè
per
la lletra és, de veritat, parlen de bolsos del Zara, d'anar de bars que estan fatal, unes coses molt fortes. Ese bolso Com portes l'odi en Barcelona? Com l'odi en Barcelona? Ho dic perquè...
L'odi a Barcelona?
A Barcelona o no? Estàs super enamorada de Barcelona.
Ah, jo estic enamoradíssima.
Sí.
Però enamoradíssima.
No, ho dic perquè com aquesta cançó comença parlant dels bars, que estan plens de guiris i tal.
De guiris,
com ho portes
de
tot
mierda.
Això?
Ah, no, jo m'encanta, m'encanta. O sigui, jo...
No viuries en un altre lloc.
No viure... O sigui, ara mateix no. O sigui, no. I a més això... Jo vaig, durant molts anys vaig viure al centre i a més tenia, bueno, em movia pel Raval absolutament. Sí que va arribar un dia que vaig dir no puc més. I vaig viure molts anys, doncs, inclús a la zona alta també, a les Corts, Sants, però ara he tornat al centre perquè ho trobava molt a faltar i m'encanta, és que m'encanta.
Això no ho diu ningú, eh?
Ja, a més va ser...
Que vas en contra de tot, tu, sempre?
Bueno, és que és l'esnovismo. És que jo crec que ja d'això segur que
ara quan tothom diu al mig de Barcelona es pot viure
és, jo és que m'ho passo també, vull dir, a més va ser arrel de la pandèmia, jo va ser el 2020 quan me'n vaig a viure al centre, decideixo anar perquè ho trobo molt a faltar, així com la gent, tothom va marxar fora
a viure a la muntanya.
Jo no suportaria.
Odies la muntanya també? Fes-nos titulars d'aquests.
És que ho diu la muntanya. Sí, no, ja bastant. Ho diu el teatre. És que només dic, ho diu la muntanya. No, la muntanya m'agrada, però necessito a saber que a la nit ja estic al puto centre de Barcelona al costat d'un Inditex. Saps què vull dir-te?
Això et fa feliç. Això t'ampla l'ànima.
Em dóna calma. És així. I m'encanta. I vaig al Raval. És que no te l'acabes. Disfruto molt passejant pel Raval. El carrer Tallers és una barbaritat. Tot el carnaval que hi ha de gent i de gent que va vestida com li dóna la gana.
Diries que el centre del gòtic per tu, de Barcelona, és la teva... Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. la gent de ciutat, que ens encanta, com tothom sap, esnifar tubs d'escapament. Sí o no?
Sí, sí, total.
Enganxada a la benzina, també, a la gasolina, de dir Yankee.
Sí, enganxada a la gasolina, però no la meva, perquè jo no sé conduir, ni m'interessa.
Veus, jo tampoc.
Ah, mira,
mira, podem anar juntes de viatge on vulguis.
Sí, clar, perquè jo estic superacostumada a viatjar allà on pugui arribar amb transport públic a tot arreu. Vull dir, és així. Però aquesta la vaig posar perquè...
Perquè t'agrada provocar.
Per dir, mira, ara s'ho prendré. Això no t'ho esperaves. No, perquè en les gires, amb la impro, va ser molt guai durant molts anys. Hi havia es creaven molts festivals a Llatinoamèrica. I llavors, hi ha molts festivals i et convidaven. I era una oportunitat al·lucinant de poder viatjar per tota Latinoamèrica i el primer
sense
festival...
Sense gasolina.
Sense benzina, i el primer festival on vaig anar va ser a Puerto Rico.
Ai, nena.
A Puerto Rico, que va ser on vaig conèixer aquesta cançó Gasolina, que a mi no m'agradava, però era tothom la ballava a saco i era allà era on es va crear aquesta cançó. Era un hit i se bevia gasolina, que era un cubata que feia neix,
d'acord.
I era la gasolina.
Ja estava espantada, jo.
Sí, però bueno, que era una cançó...
M'imaginava ben benzina allà... Queroseno, allà, molt bueno, el queroseno.
Igual sí,
El queroseno.
Pot ser, perquè són bastant bèsties, allà. La veritat que és una cultura potent.
Judit Martí, em voldria casar amb tu, però no sé, ara em sap greu demanar-t'ho així en directe. Ho faig cada setmana amb tothom.
Però jo soy fría
como hielo. Ja ho he vist. Només plores amb els gatets. Ha estat un gust tenir-te aquí. Ens ha encantat sentir-te, explicar totes aquestes històries de monges, Bellvitge, Shakespeare, que no t'agrada el teatre, queda claríssim, però m'agrada aquesta sensibilitat.
És que amb això soc molt pesada, al final.
Jo crec que al final estaries molt bé en aquest programa. Crec que t'hauríem de fitxar. No? Ara, si vols, en parlem.
Bueno, parlem-ne.
Parlem-ne, Catalunya. Nosaltres ho deixem aquí. Aquest programa l'hem fet possible. La Judit Pastor, la Carla Verdés, l'Edu Arnàs, l'Anna Escura i qui us ha parlat, Montse Virgili. I marxem amb una cançó que no ha triat ella, perquè som així de xules. Aquesta la triem nosaltres. És una cançó de la Regina Spector que deia això de Laughing With, o sigui, rient amb. Amb qui voleu riure vosaltres més que amb les dones i els dies? Fins dilluns.
No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests. No one's laughing at God when it's gotten real late. Their kid's not back from that party yet. No one laughs at God when their airplane starts to uncontrollably shake. No one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say, "We got some bad news, sir." No one's laughing at God when there's a famine, fire, or flood. But God could be funny at a cocktail party while listening to a cookout theme joke. Or when the crazy say he hates us and they get so red in the head you think they're about to choke. God could be funny when told to give you money if you just pray. Presented like a genie with his magic like Houdini or grand wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus. God could be so hilarious, ha ha. Ha ha. No one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when lost all they got and they don't know what for. No one laughs at God on a day they realize that the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes. No one's laughing at God when they're saying their goodbyes. But God could be funny at a cocktail party while listening to a cookout theme joke. Or when the crazy say he hates us and they get so red in the head you think they're about to choke. God could be funny when told to give you money if you just pray the right way. And when presented like a genie with his magic like Houdini or grand wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus. God could be so hilarious. But no one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. So very poor. No one's laughing at God. No one's one's laughing at God. No one's laughing at God. We're all laughing with God.